Què dius ara? Xxt, que està gravant.
Estàs gravant? Ai, perdona.
Però avisa, home.
Me quitxaran.
No, torno a avisar. O sigui, no, no estava preparat. Has d'avisar, és a dir...
Si comencem així, no, no pot ser.
No anem bueno, bé, Jaume.
Si voleu, ja està. Comença el programa, comença així. O sigui, em curro, separo una música supermaca, composta per... Composta o composada? És igual.
Per composta, composta.
Julian Knott, amb ajuda de Hans Zimmer, i la intro queda així de cutre. Pues au, sí, pues, comença el programa, l'hora del te, benvinguts. Au, vinga, Adrià, presenta.
Bona tarda, avui...
Com que bona tarda? Què vol dir bona tarda? I si això ho escolten a la nit?
Bona tarda sempre està bé, bona tarda.
Potser a la madrugada també ho escolten.
A la madrugada, eh? A la matinada, matinada.
Ai, perdó,
fa falta un lingüista en aquest programa.
Bona nit a tothom. Avui estem amb Jaume Bernabéu, Tanit Trilla i jo mateix, Adrià Voltà. I parlarem dels següents temes. Tu, Jaume, de què ens parlaràs?
Jo parlaré de Crazy Ex-Girlfriend, una sèrie molt bona que... Bé, l'Adrià ja la coneix, de fet m'ajudarà amb la secció, però hem fet aquesta pantomima de que em pregunta de què parlaràs com si no ho sapigués, no? Què us sembla, això, eh? La màgia de la ràdio. I bé, això serà la secció, parlarem d'aquesta sèrie tan xula.
Val. Jo us parlaré sobre l'oci nocturn, d'un debat una mica aquí sobre... si és inclusió, si és exclusió i quines són els elements que hem de tenir, que hem de ser conscients.
Sí, l'oci nocturn de per si és inclusió o exclusió?
Sí, una mica el concepte d'oci nocturn. No, no. Ja en parlarem.
Va,
ja en parlarem,
està
ja en parlarem.
Fent spoilers de la seva secció ara.
I ara amb la que començarem, que ets amb tu, Tanit, de què ens parlaràs?
Jo vinc a parlar de que Reus té una similitud amb Valls que la gent desconeix.
Ai.
Jo la conec. Els dos acaben amb S. I són plurals, són paraules plurals.
No anem per aquí, Jaume, no anem per aquí, no anem per aquí.
Em sembla superinteressant. Doncs vinga, ja podem tirar, no?
Molt bé. Bé, doncs, estàvem la setmana passada, que vam sortir a Reus.
Sí.
Vam sortir, vam fer oci nocturn a Reus, sí, podríem
sí,
dir.
Sí, que crossover!
I vam arribar a la conclusió, no sé com va sortir la conversa, que vam arribar a la conclusió de que Reus té una similitud amb Valls respecte a places i carrers que la gent desconeix.
Jo tinc una teoria de com vau arribar a aquesta conclusió.
No hi havia el quota per mi.
Ah, m'has llegit el pensament. D'acord.
No hi havia el quota per mi.
Jo crec, Tanit, que és perquè vaig dir... Ai, que raro que està Valls, o
sí, el pati... Sí, d'allà com... venia. Tu vas començar tot.
Sí, 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 sí. Perquè estàvem aquí a plaça, per ubicar-nos.
Sí, estàvem a la plaça del General Prim.
Sí, en un local...
No podem dir noms així de publicitat, no?
Al Viena estàvem...
Al Viena.
Podem dir noms de...
Jo què sé, no.
Per què no?
No sé.
Estàvem a un establiment.
Un establiment comercial.
La setmana passada vam parlar de McDonald's impunament, eh?
Ah, ja ho he dit, ja he dit publicitat. Pues això. I realment, si tu estàs a la plaça General...
Reus Deportiu, perdó. Continua, continua.
Tu m'estava distraient amb la musiqueta. Si tu estàs a la plaça General Prim i tires cap al carrer dels Monterols, sí, ens situem,
no.
Ens situes, Jaume?
No, no, en absolut, però tinc un sentit de l'orientació nefast, així que no ho intentis.
Bueno, el carrer dels Monterols és el carrer que connecta la plaça General Prim amb la plaça Mercadal.
És el senyor dels anells, no? Aragorn, capitán dels Monterols del Nord. Perdó, ja està.
No sé.
En castellano és de los Montaraces. Bueno, continua, continua.
Llavors, vam arribar a la conclusió que aquest carrer era... al carrer de la Cort, a Valls. Per què? Tot té una explicació. Uh-huh. Perquè la plaça Mercadal és equivalent a la plaça del Blat. Per què? Perquè són al centre de la ciutat, hi ha el campanar, i a les dues places hi ha porxos.
Sí.
Hi ha porxos. I a sota hi ha bars. Casualitats?
No.
No lo creo.
No lo creo.
No lo
no,
creo.
No, i sigue, sigue, perquè realment...
Si seguim, continuem cap a baix, continuem cap a baix, estem a la plaça del Blat, recordem-ho, continuem cap a baix... Llavors, al carrer de baix, girem a l'esquerra, ens
trobaríem... La papeleria Vallense.
Ens trobaríem a la plaça de l'Oli.
Ah, vale, m'he equivocat.
Aquesta plaça, a Reus, equival a la plaça de les Peixateres.
Però oli i peix no és, no és el mateix.
No, és el mateix, però...
Però els locals i tot és molt similar.
Sí. També hi ha porxos.
Sí, sí, sí.
I sota dels porxos hi ha bars.
És que això què? Això què? Quina és, eh?
Jo
la conclusió?
No crec que
va ser abans?
Dualitat.
Valls o Reus? Qui va copiar aquí?
No ho sé, potser són la mateixa cosa en diferents dimensions. En el mateix...
O la teoria dels universos paral·lels coexistents. Oh, això, jo tinc una teoria similar, que és la del...
Jaume, sí, perdó. Espera, perquè aquí... encara continuem la cosa.
Mare meva, mare meva.
Seguim cap baix a la plaça de les Peixateres, que seria aquell carrer del llarg que hi ha.
La plaça és un carrer?
Seria el carrer a sota de la plaça.
Ah, perdó.
Que és el carrer Sant Antoni a Valls. Per què? No. Perquè en aquell carrer a Reus hi ha un pàrquing, el pàrquing del Sotanet, que tots sí, el coneixem. Doncs pues allà també hi ha un pàrquing. Sota la plaça de l'Oli hi ha un pàrquing. Que hi ha el carrer i el pàrquing.
Ves quina cosa? A Valls la gent necessita aparcar el cotxe i a Reus també. No m'ho puc creure.
Però amb això vull dir que aquí val...
Això és la música per representar Valls. Això... Què té a veure amb Valls? Res, però m'agrada molt. És l'escurçó negre tocat amb gralles.
Jo esperava les desenals...
Composta per Mireia Besora.
Pots fer una cançó composta així, tu? La pots crear, Jaume.
Jo no en sé de composar. Bueno, en sé una miqueta, però sóc un aficionat.
Llavors, ara, perquè la cosa no acaba aquí, al pàrquing aquest, la cosa continua.
Oh.
Si tots tornem a la plaça General Prim, al carrer dels Monterols passa a ser a un altre carrer que es diu el carrer Llobera. El carrer Llobera continuaria cap amunt, que hi ha una mini placeta, no? Vam dir que allò no és plaça.
Que era com la plaça d'Octubre, no?
Exacte, que no ni és plaça
que
ni...
Que és una cosa així estranya, que és plaça,
que
però bueno, sí, sí, és
que
un espai nom. Allí que hi ha entre el carrer... Sí, sí.
Té nom.
Puc interrompre un moment la secció?
No, Jaume, sí, sí.
És un detall. Vull dir, em consta que tenim com a mínim un oient que no és ni de Valls ni de Reus, per tant no sap de què dimonis parla, però com que ens escolta en plan podcast, Èlia, vull dir, pots saltar-t'ho, vés a la secció de l'Adrià o alguna que potser pillaràs alguna cosa. Bueno, oci nocturn, no? És un concepte més general, no?
Esclar, jo la sap greu, la meva secció.
És que no has pensat en l'Èlia, tenit? No has pensat en l'Èlia?
Èlia, tia, em sap molt de greu, però busques carrers i veuràs que realment és el mateix. Tu visita Valls, visita Reus i realment sabràs que són iguals. És la mateixa ciutat.
És fascinant. Vull dir,
o sigui, n'has vist una i les has vist les dues, ja.
Després de la placeta estaríem a la plaça 1 d'Octubre i continuem pel carrer de Teatre Valls, que vindria a ser el tros del carrer que junta amb la plaça de la Llibertat a Reus. Pues allò amb més petit, molt més petit, podríem dir-ho, molt més petit, seria la Font de la Manxa.
O sigui, la Font de la Manxa és més gran la de Valls que la de Reus?
No.
Xupatés, a Reus.
Que Jaume, no, què t'està passant?
Ah, és al revés.
La plaça de la Llibertat és equival.
Sí, equival.
La Font de la Manxa, però més gran.
Ah, és més gran la plaça de la Llibertat.
Home, doncs sí.
Home, sí.
Però ja deuen voler compensar alguna
cosa.
Que
no s'ha anat de Reus, tu.
No m'agrada Reus, em fot nerviós.
Digue, aquí ens falta algun centre comercial tipus de Reus, perquè...
Sí, ens falten molts establiments com els de Reus.
Al revés, a Valls li sobren coses. Per començar, uns 15.000 habitants, és massa gran. No. Pobles petits, si viu millor.
Jo posaria un bingo a Valls.
Un bingo a Valls?
Un bingo.
Lo raro és que no n'hi hagi cap.
Veus? Si van ficar un McDonald's, per què no poden ficar un bingo?
Pot ser que no n'hi hagi cap, és veritat. Sí.
Ah.
I l'hauríem de ficar? A quin carrer l'hauríem de ficar? Això és la pregunta. Perquè...
Costat del cine.
Sí, cap al Vilar. Perquè jo el ficaria cap al Vilar.
Un game? Vols dir que funcionaria un game
perquè
aquí?
Perquè ha d'estar al mateix carrer que el bingo, no?
És veritat.
El game està al mateix carrer que el bingo. Ara hem fet publicitat de game. Game és una botiga de jocs. Jocs d'ordinador.
Sí. Ens podem patrocinar, no?, aquests establiments.
Home, sí, a mi si em regalen la Nintendo Switch, els parlo de game, però amb un fervor. Podríem
patrocinar aquí per una...
Una Nintendo Switch i el Super Mario Odyssey. Merci.
Abans li falta oci. Li falta oci.
Bueno, està bé. Alguna cosa més? Alguna conclusió que vulguis arribar? Que diguis, mira...
Dóna-li un colofó, una cirereta aquest pastís, no? Perquè si no...
He dit al principi, Reus és equival a Valls, Reus és capital de la cultura, per tant...
Jo Reus crec és que... capital de la cultura?
O sigui, és la cultura.
És molt cultural, sí.
Sí, per què?
Sí, home, perquè... a nivell de museus, a nivell cultural, de festes...
Digue'm tres museus de Reus.
Pues el Gaudí, bueno, no sé, hi ha... Hi ha diversos.
El Gaudí ja està, no, no en saps més.
No, però tenen rutes literàries.
Rutes, sí, rutes sí, literàries. No, no, no.
Jaume, has d'anar a Reus per criticar.
És que sóc anti-Reus, em sap greu. Però...
Ets una mica anti-tot, no?
No, no, només anti-Reus. Tarragona m'esborrona, llavors, però Reus... Pff.
Jo faig una crida a Catalunya que és Valls, capital de Catalunya...
Ui, no. Quita,
fora
quita.
Barcelona.
Bueno, sí, això em sembla millor, però...
Visca Valls!
No, no.
Molt bé, molt bé.
Valls, capital de Catalunya.
Vale, vale. Sí, ja, el del gran final ho hem aconseguit.
Agradat? Gràcies, gràcies. Tu estàs assajant a casa.
Molt bé, molt bé. Ara, Èlia, pots tornar a escoltar-nos. Ja, ja, ara ja parlarem de coses menys...
Èlia, tia, t'estimem.
Sí, tant, i tant. Bona dona. Millor persona. No, no sé què vol dir això.
Jo tinc una cosina que es diu Èlia.
Mm? Ai, fixa't.
Avui us vull parlar de Sonic Turn. Avui vull parlar sobre com d'inclusiu o exclusiu és l'oci nocturn. D'acord? Per entendre una mica l'oci nocturn... és aquesta part de la nostra vida que no és ni estar a casa ni estar a la feina. És un tercer lloc on relaxar-se, on deixar de parlar de feina, de la nostra vida, de més professional, i ballar, conèixer gent, passar-s'ho bé, conèixer la ciutat, també. Llavors, quins llocs, quines ofertes hi ha de l'oci nocturn? Hi ha doncs, bars, restaurants, hi ha cinemes, hi ha teatre, concerts, i sobretot hi ha el tema de les discoteques per gent jove, que és on van més, no? Més que concerts, potser no ho fan tant, discoteques, no? I el debat és si contribueix positivament a la cooperació de diferents grups socials, a l'integració de tothom en la societat, en la cohesió social, si...
Quina paraula has fet servir ara?
Cohesió social.
Cohesió... Ah, vale. Havia entès quosi, dic, hosti...
Saps això... què vol dir cohesió social?
Sí, sí, cohesió social, sí, però havia entès quosi, dic, uau, això és una paraula tan culta que no l'he sentit mai. Pensava que havia après una paraula nova, perdona. Continua. És que m'agraden molt les paraules. Vaig anar al Picalletes i al Gran Dicte. Vaig perdre tots dos.
Està canviant de tema.
La qüestió és que, per exemple, llocs on hi ha minories ètniques, o sigui, discoteques de només unes persones de tipus... discoteques gais, discoteques de només noies, o llocs així, se senten més còmodes la gent, però perquè les que hi ha actualment potser et sents poc còmode en el sentit de que no estan pensades pel tipus de persona que hi ha, només estan pensades per un tipus de persona molt concret. I vaig a posar pues, exemples, no? Que, per exemple, que és un entorn que utilitza codis de vestimenta determinats. Això també als Estats Units passa, vull dir, aquí ho tenim molt, però, per exemple, utilitzen codis de vestimenta que no es toleren també en una raça i en una altra, que això llavors ja és discriminació a nivell de raça, a nivell racial, un entorn segurament que tolera més l'assetjament sexual...
Pots concretar més això de la raça? Pots posar un exemple més concret? No és que no et cregui, no? Però per entendre-ho millor.
Per sí. Entendre-ho millor. Per exemple, que amb una persona blanca li toleraràs un vestimenta i una altra l'exigiràs més, te la miraràs més.
Ah, vale. Hi ha prejudicis contra la gent que, pel que sigui, té la pell d'un altre color.
I a part, o sigui, a part hi ha una discriminació i a part hi ha un dret d'admissió a nivell de vestimenta, no? En el sentit de que ja estan com s'esgany, ja estan com veient que hi ha un sector que representa una cosa que no es vol. Mm-hmm. Com si això fos dolent, no? per la discoteca.
Yeah.
Llavors, és això d'aquí, també, doncs, són entorns que fomenten aquests rituals de, jo què sé, de traure una palla sexual i així, doncs, desconeguda, i així, doncs, valorar el teu prestigi com a persona, com a noi, segurament, amb els homes passa moltíssim, amb els homes joves, per avaluar el prestigi de dir, mira...
Sí, no, hi ha una certa pressió social com a home de que has de lligar i has de ser un pitxa brava perquè si sí, no, no ets prou home, no?
Fomentar la sexualització de la feminitat en el sentit de que per atraure més clients fan servir això com a reclam. També passa amb els nois en clubs gais, sí? Fomentar la sexualitat.
Això també passa?
Clar, clar, i tant. Home,
O sigui, què passa? Que deixen entrar més nois, no sé, per exemple, joves, en plan... O
no,
més, nois
posar,
més guapets,
posar imatges de...
Ah, vale,
distorsionades
vale.
Del cos i, no sé,
vale,
donant
vale.
una imatge de lo que és, de lo que es vol a la discoteca. O, per exemple, doncs més coses, no? Vull comentar diverses coses que potser no tenen tant res a veure, però més aviat ens quedem amb el concepte de lo que és l'oci nocturn en les discoteques, sobretot, l'alcoholització de manera activa, que és difícil sortir sense, de manera abstèmia, no? Sense beure, alcohol, és molt complicat. També presència d'altres drogues, és més fàcil que veure-ho, no?
I està molt normalitzat, no? Sobretot l'alcohol. Ja és com...
L'alcohol i el tabac estan molt normalitzats.
És norma, no? És el que s'espera, no? Tu surts de festa, doncs vinga, el cubata està tanto. Ja ves pagant i emborratxant-te, que si no, no ho aguantes. A mi em passava això i ara ja fa temps que no surto directament, perquè dic, si no ho aguanto borratxo, si no estic borratxo, per què collons ho faig? Saps? Realment m'agrada això. Vaig arribar a la conclusió de que no i la vida em va bastant millor. Però això és la meva experiència.
També allò d'aquesta percepció també consumista de pagar pues, 10-15 euros per un còctel en un lloc exclusiu només pel glamour i per l'estatus social, que és una cosa que et pot costar molt menys i és el fet d'entendre l'oci nocturn no com una activitat d'inclusió per tothom, on tothom hi càpiga, on hi puguin anar també gent jove, gent gran, gent de totes les races, gèneres, orientacions i nivells socials, sinó com una activitat que representa també la societat d'avui en dia jerarquitzada, no? I és on vull arribar, que és que no estic donant tampoc dades concretes, és més per tenir una percepció de que l'oci nocturn és passar-s'ho bé, és conèixer gent nova, està guai perquè és, no sé, és interessant.
Sortir amb els teus amics i amigues.
I passar-s'ho bé, no? Realment és l'objectiu de sortir a la nit i oblidar-te una mica de la feina, de les teves coses durant la setmana i passar-t'ho bé. I et trobes que hi ha patrons de conducta, d'això, de tendències, d'assetjament sexual, les dones, més tolerància a això, als alcohol, a tot aquest a un ambient més tòxic i d'exclusió que no representa una part inclusiva i de cohesió social que és tan necessària per poder, doncs, això, doncs, que diferents gent d'una societat es pugui, doncs, unir i compartir.
El que vols dir és
valors.
Que t'agradaria o has observat que no hi ha això, no? No hi ha cohesió social, no hi ha... I que tant de bo tothom pogués ser acceptat i sentir-se a gust i en qualsevol d'aquests contextos, no?
Però ara cada vegada s'està aconseguint més, això, jo crec. S'aconsegueix una mica més.
Aquí tenim un pessimista i una optimista.
Estic segur que sí. El que passa és que l'oci nocturn persegueix un objectiu diferent al que és... Que no ha de ser una cosa pública, de dir, mira, és que hem de fer unes polítiques públiques de discoteca.
No? Per què no ha de ser una cosa pública?
En el sentit de que no ha de funcionar com una administració pública, sinó...
Però és una responsabilitat de tothom, en realitat. És una cosa de la societat sencera.
Exacte.
Ha de rotllar sol sense
exacte.
Que ningú...
Són coses molt difícils de canviar, perquè són de... la percepció dels mitjans de comunicació, per exemple, a les pel·lícules, quan es veu de festa, és com anem, vamos a ligar, vamos a... Vull dir,
sí, anem, no, i tant.
És una manera de veure l'oci nocturn per part dels mitjans, és una part de la cultura de l'alcohol inherent a tota la cultura que tenim nosaltres, europea, mediterrània, el que sigui.
No, i occidental en general, i Orient no ho conec tant, però també una mica, no?
Vull dir,
exemples del meu terreno, no? El que jo conec, sèries i pel·lis, no? Ja de petits, tot i que eren sèries que realment no són per nens petits, però bueno, ja de petits van mamar molt, mai més ben dit, el Homer Simpson, que s'emborratxa cada capítol i és superdivertit, oh, 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 i es tira rots... O l'Hiroshi Nohara, el pare del Shin-chan, que cada dos per tres també arribava a casa amb la corbata com a diadema perquè s'havia fotut sake fins al cul. Oye, que realment està supernormalitzat i està i a això, no? Als mitjans de comunicació, les històries que ens expliquen, l'alcohol és una font de diversió que pot tenir conseqüències, però són conseqüències clar, divertides,
a
també.
A part de diversió, de desconnexió, també. Hmm. O sigui, ajuda a desconnectar del que has fet durant el dia. Doncs vas a fer una cervesa i dius, hòstia, que bé que estic, no sé què, i allà te'n vas a casa tranquil.
Sí, una cosa és això, fer una cervesa, però a les sèries i pel·lis no acostuma a passar que facin una cervesa tranquil·lament, no?
Si entra... Sèries són les sèries.
Ja, però són un reflex de la societat. No es creen en un buit, ni afecten a... O sigui, tu una sèrie, quan l'emets per televisió, allò no... No és com és una metàfora una mica estranya, no? Però imagina't una persona boja que va a un forat i crida i clar, ningú la sent, no, vull dir, això ho sent molta gent.
Sí.
No sé si m'estic explicant, però bueno, això seria potser per una altra secció.
I respecte al que deies tu, Jaume, que digues. Els dos personatges que has mencionat d'aquesta sèrie, segurament amb dones no sé si el toleraria que arribessin borratxes a casa.
Es veu molt menys. De fet, a la meva secció en parlarem una mica. Perdona, continua.
Sí. No. I més vull donar una mica el tema, posar-lo sobre la taula, sense donar cap dada ni res, que l'oci nocturn és això, és...
Una merda!
Una cultura de jerarquia social, de classes, de l'alcohol, de masclisme inherent també, que... forma part també de o sigui, sí, sí que és inclusió, és inclusió.
Et trobes a tot.
I tant. No, i a la Red Star, per exemple, aquí a Valls està molt bé perquè és un lloc que està molt bé perquè
és un lloc inclusiu.
Exacte, sí.
Pots anar com en Toni, mira, jo i per així vaig anar
i posen una mica
no,
tot.
No, és ràdio, tenit, no, els oients no estan veient que vas semi despullada.
No, però sí que és
veritat.
No, però que vull arribar és això, que és inclusió, però també és exclusió. I a vegades emula els patrons de socials que hi ha a la societat del dia a dia, a la nit. O sigui, posant-los més grans.
Sí, no, clar, a la nit, segons quines coses, amb això, no? Amb l'excusa de que no, és que esto ja no és el dia a dia, ja no és... De sobte canvio el castellà, tinc dues llengües maternes, no patiu. No és colonialisme que tingui integrat, sinó que ma mare és de Madrid i és igual.
Això ho podríem donar per una altra secció,
sí,
jo
també,
crec.
Sí, també,
no?
Les memòries del Jaume. Què estava dient? Ah, sí, no? Perquè, clar, no? Amb l'excusa de que, oh, és que ens hem de deixar anar perquè és el moment de descansar i tal i qual, no? Ens hem de desinhibir, doncs, segons quines normes socials que no venen de protocols absurds, sinó de l'ètica i la moral, segons com s'obliden, no?
Sí.
És polèmic.
Doncs sí, jo crec que ho deixaria per aquí i un altre dia tornaré en aquest aspecte i en el tema del masclisme i el racisme en el col·lectiu LGTBI.
Ui!
En els clubs nocturns que hi ha i el que representa això i a més a profunditat el que vindria a ser el dia a dia en aquest sentit.
Vols que et proposo una manera d'acabar la teva secció, Adrià? Que podria ser...
Una llista aquí d'acabar amb
això. Podria ser com la teva catchphrase, la teva coletilla. És reciclada, però el reciclatge és bo. És de Dinamita. Te'n recordes? Vèieu Dinamita, de Tricicle, a TV3? Hi havia un personatge que era com un savi i explicava coses i sempre acabava els seus sketchos dient reflexionem-hi, sisplau, reflexionem-hi. I crec que s'escau amb el que estàs dient.
I ens reflexioneu. Tots reflexionem.
Reflexionem.
Mireu-vos al mirall, encara que us faci por. Mireu-vos.
Prou ja.
Què voleu canviar?
Treu-li el micro, treu-li el micro.
La intro de Ana y los siete.
Ara sí, Jaume, ara pots parlar tu.
La Tanit veia Anna i l'Ocete, acaba de tenir un flashback. Sabeu el crític de Ratatouille, quan prova la Ratatouille i retorna a la seva infància? Doncs com això, però molt pitjor. Perquè no crec que tingui bons records. Què et fa sentir Anna i l'Ocete? Tens bons records associats a Anna i l'Ocete, Tanit?
Seria molt guai.
Sí? Vols dir? És que jo he triat aquesta cançó per encapçalar la meva secció, perquè la secció es diu Sèries de les que no es parla prou. Per què crec que no es parla prou d'Anna i los Siete? Perquè Anna i los Siete és una cosa inconcebible. És una bogeria. No era una gran sèrie, era horrible.
A mi m'agradava molt.
Però vull dir, aquí se li acut. Mira, és una niñera i de noche stripper.
A mi m'agradava aquella sèrie.
No sé, no la pagaven prou en una feina i llavors, no sé, és que no sé, l'hauria de tornar a veure, però la vida és massa curta com per fer això. Vull dir, en fi, no parlarem...
Pues torna-la a veure.
No ho sé, no ho veig clar. No parlarem només d'Anna i los Siete, potser un altre dia. Ja, si us plau, Tanit, no. Sinó que parlarem d'una sèrie que sí que crec que mereix ser-ne parlada i recomanada, com és Crazy Ex-Girlfriend. Posa'm la intro.
Oh, yes, oh, yes.
Oh, my God.
I'm just a girl in love. Adrià, recordes com et vaig recomanar Crazy Ex-Girlfriend? Perquè te la vaig recomanar i te l'has mirat superràpid. T'ha encantat, oi?
Pues sí, me la vaig mirar... Bueno, la setmana passada vaig acabar-la, les 4 temporades, i m'encanta. Vull dir, és un humor que m'encanta.
Però què et vaig dir que et va fer pensar? Ui, ho he de veure.
És perquè tu tuitaves coses de Crazy Ex-Girlfriend. I jo, si bé no... Vaig dir, que interessant, no m'ho vaig mirar per això. M'ho vaig mirar perquè YouTube em va sortir... Una cançó que, de fet, no sé si posar-la ja o què, perquè així...
Sortirà al top 10, no?
Sortirà al top 10.
D'acord, doncs després expliques quina és. Us podríem fer una secció simplement explicant, mira, Crazy Ex-Girlfriend és una sèrie que tal i qual, però això, esteu farts de que us recomanin sèries, no? Tothom diu aquesta mentida, la mentida piadosa del segle XXI és, sí, ja la miraré, l'apunto a la llista, quan en realitat al cap d'un minut ja no recordes quina sèrie t'han recomanat, perquè hi ha tantes sèries que se suposa que són tan bones i te les recomanen tant a la ràdio, als amics i tal, que
és real,
que
és real.
Estem saturats de sèries, no? Per això crec que és interessant fer una secció sobre sèries que potser no se'n parla tant, no? Però en comptes de dir-vos que Ex-Girlfriend és molt bona perquè tal, mireu-vos-la, el que farem és una sèrie que és sàtira, és comèdia romàntica, però des de la sàtira, no? Des de la deconstrucció, i és musical. És musical. Cada capítol té com a mínim una cançó, crec, o no sé si més. I llavors, el que hem fet per fer-vos un tastet i per parlar de la sèrie és que hem, tant l'Adrià com jo, amb dos grans fans, hem recopilat les nostres 10 cançons favorites de Crazy Ex-Girlfriend i farem aquest top 10 de 10 a 1, començant per la número 10 de l'Adrià, que és... No estaves preparat, perdona.
Coses del directe que diuen.
Espera't que la busco, a veure, aquí...
Però ja. Jo les he numerat, les meves, al top 10. Bueno, comencem per la meva, si no, i després...
Doncs pues no la tinc, la meva.
No te l'has baixat?
No, perquè no estava.
Què vol dir que no? Perquè sí, és que l'Adrià, aquesta sèrie la podeu trobar doblada i les cançons s'han traduït i han fet un gran esforç per fer-ho perquè és difícil. Són lletres molt intel·ligents i molt divertides, amb jocs de paraules segons com, que són difícils, no? Però hi ha un doblatge que està prou ben fet, no? I l'Adrià se l'ha mirat doblada i les cançons que ha portat estan doblades, però clar, no les ha trobat totes. Jo les porto en anglès, que la vaig mirar en versió original, i llavors sí que tinc totes les meves 10 cançons.
Tiro aquesta, un moment.
Quina tires? Quina és? És el teu top, què?
Aquest és la 9.
9, top 9, o sigui...
La 9.
Parla'ns d'aquesta cançó, Adrià, per què l'has triat?
M'encanta. Aquesta és quan la Rebeca, la protagonista, està ja cansada dels tios i se'n va a tirar-se un desconegut.
Sí.
I m'encanta perquè és molt catchy la cançó. Escoltem-la. És brutal, m'encanta que és un moment molt sexy, molt Rebeca.
però és, moment, Rebeca.
És sexy, però és una paròdia del que se suposa que és sexy a la vegada, també, no?
Sí, sí, totalment, totalment.
Aquesta cançó és molt divertida perquè això, no? La Rebeca, que està intentant com arreglar la seva vida amorosa durant les quatre temporades, doncs en un moment prova Tinder i prova l'enrotllar-se amb desconeguts, no? No sé si és el mateix capítol que prova les dues coses, però, bueno, el cas és que això, no? Acaba portant un desconegut a casa, una persona que acaba de conèixer, i la cançó comença com, ja veuràs que sexy, però acaba amb, espero que aquest paio no m'assassini.
Ai, sí, sí, sí. És crec, molt... que és, crec que és aquesta part, a veure.
És molt divertit, però a la vegada és dur, no? És algo que potser les dones s'hi troben, no?
No, però que tothom pensem, no, quan
les
està...
homes i els homes.
Sí, 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 no,
però és més difícil. Jo, com a home que de tant en tant ha fet això, pues, mai he pensat, ui, espero que no m'assassini aquesta dona, no saps? Vull dir, com que costa menys de creure, no? I hi ha molts més casos de dones assassinades per homes, de violència masclista, que no pas al revés, no? Llavors, no és una por que tinguem tan integrada als homes, crec.
Una ETS te la pot passar qualsevol.
Sí, no, però no és el mateix una ETS que un assassinat.
Sí, sí, molt.
En fi, doncs bé, farem un top 9, llavors. O, no, posa la meva número 10. No recordo quina és. Ah, sí, ja sé.
The Darkness.
The Darkness.
The Darkness. The Darkness.
La puja.
La oscuridad.
Oh. No sé quina és,
No sona.
La foscor.
No fotis que no funcionen els meus. Ara. Aquesta és una
There's
cançó...
There's another ex I gotta deal with.
He d'arreglar les coses amb un altre ex. I aquest ex seu és la personificació de la foscor, dels pensaments negatius i superfoscos, perquè bé, la Rebeca és un personatge. Aquesta sèrie, entre altres coses, m'agrada molt perquè parla de salut mental.
Sí.
I és un tema que és com molt tabú, no? Tenim salut mental com una cosa estereotipada i superexagerada de tienes problemes de salut mental, debes ser un loco con camisa de fuerza que se cree Napoleón, no? I
Totalment.
Lleva un embudo en la cabeza. Però no, és un... Vull dir, si tens ment, t'has de preocupar de la teva salut mental, no? Vull dir, em sembla lògic, igual que et preocupes de la salut dental, vas al dentista de tant en tant, tothom li aniria bé, segons com, anar al psicòleg, o molta gent, no? Molta més gent de la que ens pensem. I aquesta
tot
sèrie...
Tots haurien d'anar al psicòleg.
De tant en tant, no? Doncs a la Rebeca, bé, ella té un perfil psicològic complicat, no? I una de les coses que li passen és que té pensaments molt negatius de tant en tant, no? I aquesta cançó, doncs, parla d'aquesta relació amb els seus pensaments negatius com si fos una relació de parella, i diu que de tant en tant es tornen a veure, no? I m'identifico molt amb això, em va semblar molt guai, perquè, bueno, a les persones que ens pot passar alguna cosa semblant, doncs, hòstia, de sobte dius, ei, no estic sol. I això és un dels poders que té Crazy Ex-Girlfriend.
La salut mental és un tema que s'ha de tractar perquè està molt estigmatitzada.
Mm-hmm. En fi, anem a la número 9 i així seguim.
Sí, seguim, anem ràpid. Sí, sí. Quina, la teva 9, per exemple?
La meva 9.
Antidepressants.
Sí, aquesta és també sobre salut mental, però és gairebé l'altra cara, no? L'altra potser és més negativa, aquesta és més positiva. I és el que estaves dient, que deixa d'estigmatitzar algo com és el prendre antidepressius. Tota la cançó és una paròdia de La La Land, per cert, molt divertida.
Ah, sí, sí, sí. Una pel·lícula tan bonica.
Però tota aquesta sèrie hi ha... Bueno, és que un dia tu i jo hem de parlar d'aquesta sèrie perquè...
Això estem fent, Adrià.
Hi ha moltes coses que parlar.
Avui és el dia.
No, avui és el dia. Avui estem parlant de cançons. Un altre dia hem de parlar de la sèrie.
Però estem parlant de la sèrie a través de les seves cançons, que crec que és la millor manera.
Adrià, bon dia!
Antidepressants.
Està ple de referències musicals d'aquell any que sortia el videoclip de Bruno Mars i Mark Ronson, no sé què. Fiquen la cançó.
La Rachel Bloom, que és una de les co-creadores i a més interpreta a la protagonista, Rebecca Bunch. De fet, les inicials són les mateixes, RB, no? Perquè té un punt d'autobiogràfic fins a cert punt, no? Vull dir, tant la Rachel Bloom com la Rebecca Bunch són persones molt malòmenes, amb molta afició per la música, i d'aquí que hi hagi tantes referències a molts gèneres, molts musicals i moltes cançons i artistes, no? També un dels punts forts de la sèrie. Doncs bé, és una cançó que és una paròdia de La La Land defensant o normalitzant prendre antidepressius, no? El missatge és, hi ha molta gent que en pren, no? Acaba la cançó amb els antidepressius són tan comuns que són l'únic que tenim en comú, tota la gent que està cantant aquesta cançó, i al final se separen perquè no tenen res més en comú, no? En fi, anem a la següent. Oh. quin és el teu número 8, Adrià?
El meu número 8 és... Ah, m'encanta el número 8. Buah, tio, m'encanta. Espera't un moment.
Quin és el número 8, Adrià?
Anirem fent així, perquè així ho tinguis més preparat. Anirem alternant entre el teu número 1 i el meu número 1, d'acord?
Ho és, Rebeca, abans.
És, ah, oh, molt divertida.
És com comença la temporada 3.
Sí, crec que la, sí, la 3, la 3.
Ha desaparegut la protagonista per una cosa que ha passat.
Ai, ai, ai.
Escándalo en la villa de Cuescovina.
Cuescovina.
La vida de una chica se fue a la ruina.
A la ruina.
La aldea marujea y en las redes se comenta.
Una pregunta hay en su ausencia, en la forma de un hashtag que es tendencia. Y Rebeca Banch, y Rebeca Banch, estará de brunch, ¿dónde está Rebeca Banch?
M'encanta perquè a sobre aquesta cançó és que està molt... La portada en escena està molt ben feta.
Sí, no, no, de sobte arriben... O sigui, en aquesta llibertat que tenen de parodiar gèneres i pel·lícules i coses... doncs de sobte tens tots els personatges vestits d'època, com si fos això una...
Totalment, una pel·lícula d'època de musical, de...
Un musical...
Sí, sí, de La Bella i la Bèstia,
sí,
o del que sigui.
Sí, 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 no? Exacte, recorda el començament de La Bella i la Bèstia.
És brutal, m'encanta el pressupost que té Crazy Ex-Girlfriend per fer aquestes... aquests videoclips.
Això, si,
perquè,
si et fixes...
Perquè són com videoclips de pressupost.
I tant. I en fan un per capítol o dos.
Totalment.
Aquest és el principi de temporada, com bé has dit, sempre. Al principi de temporada sempre se'ls gasten una mica més perquè comencis amb, allà amb més força, no? I et quedis enganxat. És un bon exemple, sí, del poder d'aquesta sèrie, no?
És brutal. A més, estan el Josh Blanco i l'amic amb un porquet al darrere. És que l'heu de mirar també. Mireu, sisplau, els
vídeos.
Els vídeos musicals d'això. El deixen anar i es veu perfectament que és un porquet de plàstic. Tot, que fan moltes referències. Saps? Vull dir, com que els importa un pepino el tema de la... bueno, si és realista o no és realista.
Perquè és una sèrie que al final és una mica meta, també, no? És una sèrie que fa referències a què és ficció. En altres cançons ho veurem més endavant.
Sí, sí, està bé.
Posa la meva número 8, que potser a mi m'encanta. A mi m'encanta.
Ui, és boníssima.
Número 8.
Si us agrada Mamma Mia, heu d'escoltar aquesta cançó. Si us agrada ABBA, heu d'escoltar aquesta cançó. Si us agrada Els Penis, heu d'escoltar aquesta cançó. Per què? Doncs perquè és una cançó sobre el primer amor d'una dona, la dona, un dels... Ah, no, la dona és l'actriu. Com es diu el personatge?
No, la dona no és...
És igual, un personatge...
Meryl Streep és l'actriu de Mamma Mia.
Sí, de Mamma Mia sí, però el personatge de Crazy Ex-Girlfriend, crec que l'actriu es diu Donna,
ah, no sé.
I el personatge ara no sé com se diu.
Jo diria que sí, però no...
No, Meryl Streep... No estem parlant de la Meryl Streep, Tanit, ho sento. Que tu no saps Crazy Ex-Girlfriend, per tant... No. Ara ens has tallat el rotllo, jo que volia parlar d'aquesta cançó. No, en fi... comença com si anés a ser la típica cançó del meu primer port, però al final és una cançó que... Bé, totes les referències són a com era el primer penis que va veure i hi ha com imatges fàl·liques més o menys dissimulades, no gaire, no? Perquè està a un supermercat i agafa un carbassó, agafa... I em sembla fantàstic perquè el que dèiem abans una mica, no? A les sèries, en general, les dones no s'espera que s'emborratxin quan és algo que les dones fan i tampoc s'espera que siguin escatològiques. I aquesta sèrie ho abraça completament. Diu, les dones també ens agrada fer xistes guarros imbècils perquè també som persones humanes amb un sentit de l'humor bàsic a vegades, no? I això em sembla fantàstic, una reivindicació genial. A part, la cançó és molt divertida.
Aquesta és l'amiga de la Rebeca que està al supermercat i es troba el primer amor que va veure, com
el primer penis que va veure...
No, no, no es troba el primer penis, es troba la persona que tenia...
No, no, es diu literalment first penis I saw, el primer penis que va veure, que és el del seu primer nòvio. Penis. Vale. Tanit, quin és el primer penis que vas veure? No, això.
A tu t'ho diré.
Jaume,
a tu t'ho diré.
Tallo el micro, Jaume.
I la 7 hem coincidit, Adrià.
Hem coincidit.
Sí, bueno, vull dir, vaig veure... Primer em va passar la llista i jo vaig dir sí, estic completament d'acord. Vull dir, potser hauria d'estar més amunt, però és igual, posem aquí a la 7, que és...
What's that within men? És molt divertida aquesta cançó perquè és les mates... de l'amor en triangles. No?
Sí, les mates dels triangles amorosos, no?
Sí, sí.
Agafa la idea del triangle amorós, que és un tòpic literari, I el fa més literal, no? Perquè per intentar resoldre un triangle amorós consulta matemàtics que li expliquen coses sobre triangles equilàters, triangles isòsceles, no? Aquí sí, sí. És un exemple de la sèrie sent més metanarrativa, no? Perquè parla això d'un tòpic literari. Però fa... I a part és una paròdia de Diamonds Are a Girl's Best Friend, de la Marilyn Monroe, no Manson, a la cançó Los Caballeros, Las Prefieren Rubias. I a part, doncs això, no? Vull dir, l'estratègia de la Rebeca és fer-se la tonta, perquè d'aquesta manera, com si... Bueno, és com... És algo...
Sí, sí, evitant una mica decidir-se, no?
I també és com una paròdia o una referència a les dones que... O sigui, aquest ideal de bellesa que implica que una dona no ha de ser gaire intel·ligent i així és més atractiva, no? És una cosa que rinclona, però que encara estem arrossegant una mica, segons com, no? A mi, personalment, m'agrada molt més una dona intel·ligent, evidentment, com qualsevol persona, no? Totes les persones, com més intel·ligents, millor, no? Però hi ha gent que encara té aquesta mentalitat masclista de...
Escolta'm una mica.
D'acord.
Ai, ara està la...
Disfruta-la, la cançó, disfruta-la.
És que em fa patir que no tinguem temps d'arribar fins al final, llavors, vai al gra.
Maestro, say no, porfa, no me suspendan. Ui, un columpio suspendida de verdad. Las manches de los triángulos...
No us veieu, però estan els dos així, d'un costat cap a l'altre.
Estan així.
Sí, clar, clar. Ràdio, mentalitat de ràdio tenir.
Quina fiquem ara? La
6.
La 6. Teva?
O la meva. O la teva. No sé, vull dir, hem de posar les dues. D'acord. Aquesta és una cançó, és un joc de paraules molt tonto, que també té això, aquesta sèrie. I és com una referència a Huey Lewis and the News, que si us sona, són el grup que feia, per exemple, les cançons que sonen a Regreso al Futuro. No la banda sonora, sinó les cançons, no? Back in Time o The Power of Love. I és una cançó sobre la bisexualitat, que també és un tema del que es parla molt poc. Per això m'ha semblat guai, que aquesta sèrie també es preocupa de... Ei, anem a representar un col·lectiu tan poc representat com el dels bisexuals, no?
Sí, bueno...
Què vol dir si bueno?
N'hi ha més de no... Però sí, sí, també.
Sí, n'hi ha... No és l'únic. Però aviam, digue'm més exemples de sèries on hi hagi bisexuals.
No, però sí que hi ha altres...
Digue'm més exemples, títols.
Que està molt bé, que estic super a favor. A més, ho tracta superbé, que no...
Sí,
és de l'estigma...
No. És un home que tota la vida s'ha relacionat amb dones, de sobte nota atracció per un altre home i diu... Ah, què em passa? Ah, potser sóc bisexual. I mira, resulta que ho és.
I és un home gran que...
Fins i tot té una filla, que està divorciat.
Sí, no, realment que està molt guai.
Sí, sí, és molt bonic.
Anem seguint?
Sí, sí, tant. El teu número 6 és...
El meu número 6 és Stuck in the Bathroom. M'encanta.
Ah.
M'encanta, de veritat.
Molt curiosa, aquesta.
Això és l'amiga de la Rebeca. Es queda atrapada al bany d'una manera molt estranya.
Pobre noia.
Perquè se li cau una part de la casa just al llit davant de la porta del lavabo.
Sí.
Per favor.
Per què has triat aquesta cançó? A mi m'agrada, però per què...
Perquè l'amiga aquesta de Rizzo, com es diu ara? No me'n recordo com es diu.
Jo tampoc em surt el nom, però m'agrada molt el personatge. Heather, la Heather.
La Heather. Estoy mucho más cachas de lo que parece gracias a mi super torso increíble. Com pots fer una cançó així? O sigui, mira...
No, realment representa...
Fent la veu dels demés.
Sí. No sé exactament què paròdia això, però és molt divertit. Segurament és una referència a alguna cosa.
És molt original.
Sí, no, i és algo que només ho pots trobar a Crazy Ex-Girlfriend. Sí, bon exemple, sí senyor, molt bé, ja. Amb el número 5. Let's move forward. First off. Aquesta és una cançó que, no sé, no, crec que no en parla molta gent i a mi em sembla superbonica. És,
no l'ubico ara.
És de la quarta temporada.
Sí, sí.
Són el Greg i la Rebeca, però és el Greg 2, diguéssim.
És horrible,
no?
Que estigui... M'encanta Skylar Astin, però em sembla tan terrible que...
No! A mi em sembla genial, a mi em sembla genial.
Un petitzo zero,
Doncs jo crec que li hauries de donar una segona oportunitat i sobretot amb aquesta cançó. Què passa? El Greg és un personatge que apareix a la temporada 1, a la 2 marxa i a la quarta torna, però l'interpreta un altre actor.
Spoiler.
És igual, spoiler. L'espoiler se'l va inventar Hitchcock per vendre entrades de Psicosi. No estic explicant res que no d'això, no?
L'ha dit això.
A veure, el cas és que és un altre actor, però com que és una sèrie molt meta, això ho aprofiten.
No, que està guai, però...
Me'm deixes explicar-ho, Adrià?
Sí, d'acord. Que hi hagi és tranquil·litat.
Que... No, ja, és que ho estic intentant explicar. No t'ho estic justificant a tu perquè et sembli bé. Ho estic explicant als espectadors que no saben de què dimonis estem parlant.
Em sembla fantàstic, eh?
D'acord.
Espectadors tranquils, tots espectadors, no, oients.
El que sigui, sí, tens raó. És que me mineix la moral. De què estava dient ja? Això, vull dir, el grec és un altre actor, però això a la sèrie t'ho venen com que, clar, vull dir, la gent canviem, la gent creixem, la gent... I més quan passa un temps que no ens veiem, no? Si jo ara em retrobés amb una persona que fa molt de temps que no veig, em semblaria que és una altra persona, no? I llavors, per això és un altre actor, perquè sembla una altra persona, no? Per la Rebeca. I aquesta cançó en concret és una cançó en què, bé, ells dos tenen un passat, diguéssim, complicat, però volen fer borrón i cuenta nueva, i fan i és una cançó sobre això, no? Sobre el creixement de les persones i sobre el canvi, que em sembla un valor i una cosa superaspiracional i motivacional, no? Ojalà tots tinguéssim la voluntat de canviar millor. I el que fan és que fan veure que es tornen a conèixer per primera vegada, de diferents maneres. No sé, em sembla molt cuqui i que té un missatge o que té un rerefons molt bonic. I a part, doncs, té a veure amb aquest mecanisme narratiu que em va semblar també molt, molt ben pensat. Anem a la teva 5, doncs.
La meva 5 és...
A part, mira, ara acabem d'escoltar el grec dient acceptant, o sigui, la Rebeca li diu ets molt guai, i el grec diu sí, realment soc molt guai. I això és un creixement de personatge brutal, perquè a les primeres temporades el grec té un autoodi brutal, no? I això, doncs, és inspirador, és bonic, dona esperança als que tenim problemes similars. No? És guai.
Em salto la ratatada de la presó perquè no la tinc descarregada.
D'acord,
però vaig a la...
El teu número 4, doncs.
No, a la 5, a la 5.
Ah. Son repelentes. Oh, boníssim, boníssima. Se creen que todo gira en
torno a ellos. Es lo que estaba Quatre pensando. Amigues. Estamos en esta situación porque los hombres son horribles. Parlant d'això. No me hables más de los hombres. No me hables más de los hombres. No me hables más de los hombres.
Vivan los 80. Yo opino que Josh Chan es el peor de todos. A beber, Magallan. Mira, dones borratxes, també té això, Crazy Ex-Girlfriend. Comentem la cançó.
Té un bon ritme, que m'està agradant molt.
Bé, aquesta cançó, com diu la mateixa Rachel Bloom al show en directe, és una cançó que d'alguna manera aconsegueix ser feminista i no feminista, perquè generalitza sobre homes, però a la vegada explica que generalitzar és una mala idea. Estàs pujant el volum perquè no se'm senti? La mare que el va parir! Adrià, aquest boicot a mi, mira, d'aquí 2 setmanes no vinc.
Canta aquesta cançó, tio.
A mi m'agrada molt.
És brutal. No, seguim. Posem la teva, sisplau.
Però no em facis això. Si estic parlant, no em pugis el volum.
Perdona.
Sí, això es podria considerar bullying.
És un boicot total.
Perdona,
no sé.
Que per feina, perquè és que... És
ja, vale, però anar per feina és dir anem per feina, no és fer això. Bueno,
directe.
Ara no sé quina és aquesta. Ah, sí. Bé, també és una cançó, parla sobre la mirada masculina, fins i tot surt el Terry Richardson, que és un fotògraf, bueno, una paròdia del Terry Richardson, no? I el missatge de la cançó és divertit perquè són unes adolescents intentant animar la Rebeca perquè s'arregli, però no per ella mateixa, sinó per aconseguir un home, no? Sí. I llavors, bueno, diu, posa't a tu primera per ell. O sigui, és completament contradictori el missatge i és una crítica aquesta... Bé, el missatge i els valors que donen, sobretot, molta publicitat i molta música dirigida a la dona. Següent, va, anem al gra. Si a mi em deixes, anem al gra fàcil, eh? No cal tallar la gent.
Next.
La lloga de...
De la
València.
Per què has triat aquesta cançó?
Perquè també és molt divertida.
Uh-huh.
I és el que pensa la Rebeca en aquell moment de la, sí, de la València.
Sí, vull dir, és, aquí veiem algú del personatge que és que té una visió distorsionada de la realitat, no? Vull dir, la seva rival, diguéssim, la veu com una deessa perfecta, i ella, en canvi, es veu com una cuc horrible, pràcticament, no? Vull dir, no és tan literal, però és... I a part és una paròdia de Bollywood, no? Tornem amb el que... dèiem que fan paròdies de molts gèneres i moltes coses. Següent, doncs.
Next.
People just don't want to stay in jail.
Aquesta és de les meves favorites. També és una cosa amb la que em puc identificar i és una cançó que també és meta, no? Fa un format de pantalla partida amb diferents personatges. Estan cantant la mateixa cançó tots. Uah,
és molt bona aquesta cançó, sí, sí.
I al final l'acaba cantant tot. Tots els personatges de la sèrie, o quasi tots, fins i tot un secundari que feia mil que no vèiem, i la cançó, vull dir, per què és tan divertida, per què és tan bona? Perquè el missatge de la cançó és ningú més està cantant la meva cançó. O sigui, és totalment absurda, no? I acaba d'una manera molt bonica i que també ens explica coses dels personatges, perquè al final aquestes pantalles partides, allí, els personatges es veuen entre ells, ah, mira, si estàs aquí, hòstia, estàvem cantant la mateixa cançó, i es saluden tots menys la Rebeca, no? La Rebeca segueix amb la bombolla pensant-se que és l'única que té problemes i que ningú la pot ajudar ni entendre, no? Que és una cosa molt trista, però que molta gent ens passa a vegades i per això l'he triat. Següent.
A més, està molt guai perquè realment és que a nivell de concepció de sí, no, com està pensada, està molt bé.
Està super ben feta, això també. Per això totes.
Bueno, sí, totes, sí, sí. La mare de la Rebeca anant a casa de la Rebeca.
No sé si fue más agitado el vuelo o el taxi. Qué desastre de autopistas, dame el bolso, trae aquí. Pues te veo muy sanota, vamos que te veo gorda. No pretendo insultarte, solo digo.
Crec que això ho explica molt bé.
Dime
si usas la crema que te traje.
És molt divertida i molt bona. Sí, anem a la següent, va. Així ho anem rematant. Aquesta és de les meves favorites també. Dream Ghost és potser de les més meta que hi ha. I potser per això l'he triat, no?
Ah, sí, la de psicòloga, no?
La psicòloga de la Rebeca coincideix amb ella en un avió que ha agafat en un moment de crisi i sense pensar-ho bé, està com fugint dels seus problemes o intentant-ho. Però, clar, no és un moment de... No és una consulta, llavors tampoc pot parlar amb ella directament. El que acaba passant és que la Rebeca s'adorm i té un somni en què apareix la psicòloga en forma de dream ghost, de fantasma de somnis, no? Que és un recurs literari de molts guions i coses, i tota la cançó és una referència a això, no? A explicar aquest recurs literari, i em sembla magnífic. A part, doncs, com totes, està molt ben cantada, molt ben escrita, molt, molt, molt bé tot.
Molt de musical, no?
Que sí. Molt bé tot.
Sí, sí.
Sí, sí. Anem a la segona meva.
Ai, quin ritmillo de cançonetes. No?
Molt guai. Tant, és la segona favorita.
Està molt bé.
Però per no dir la que més.
T'agraden les jueves, les cançons jueves.
Sí, la família de la Rebeca és jueva. Llavors, la que és... No sé, la celebren el
bar mitzvah d'un cosí seu.
D'un cosí, sí. Sí.
Doncs és una cançó molt alegre, però que li estan dient tota la vegada recorda que els jueus hem patit molt com a poble.
Estan com atacant tot el rato la Rebeca, com...
Bueno, és una cosa que, segons la Rachel Bloom, que també és d'origen jueu, doncs experimenten la gent d'origen jueu, no? Que és la culpa jueva, no? Vull dir, segons com, si et sents feliç, és com, hòstia, no sé si puc ser tan feliç o celebrar-ho tant, perquè som jueus i els jueus quasi que hem vingut a aquest món a patir, no? Vull dir, ens han passat mil i una i segons quins pastos encara passen, no? És curiosa, és curiosa. I també em sembla molt divertida, a part, la canten la Tova Felsha, en versió original, és clar, la Tova Felsha i la Patti LuPone, que són com dos grans actrius de Broadway amb un gran currículum, diguéssim. I l'última, que és la mateixa.
És la mateixa, és que és boníssima. I això ho canto en sec a casa.
Home, normal. No m'estranya. A mi personalment és que és la cançó que em va fer dir, ah, he de veure aquesta sèrie. Ja me l'havien recomanat, n'havia sentit a parlar una mica, però està a Netflix, per cert, la podeu mirar a Netflix. A Netflix posen aquesta cançó, que és del pilot, perquè està pensada, aquesta cançó és quasi està pensada perquè compris la sèrie, no? Està el pilot de la sèrie, la van crear pel primer capítol, que es va produir abans de la resta, abans de que compressin la sèrie a algun canal. I a Netflix és el que et surt allò a la previsualització que surt quan estàs a punt de clicar alguna cosa, no? I és una sèrie que això, no?, juga moltíssim amb la distorsió de la realitat que té la Rebeca. La Rebeca se'n va viure a Huescovina, que és com Terrassa, és horrible.
Voleu que passi l'equivalència?
Que l'Adrià viu a Terrassa, jo també hi he viscut, i ja, tot el carinyo, però Terrassa té molt poc encant, no? Té coses maques, però vaja.
Jaume, no, sisplau, Terrassa i està bé. Està
Terrassa té el Vall Paradís, el Festival de Jazz, i para de comptar.
Te'n faci un estudi també de Terrassa.
No cal, no hi ha res. Bueno, sí, Terrassa, poca broma, que segons diuen els propis terrassencs, venen estudiants d'arreu del món a observar un exemple de mal urbanisme, de com no s'ha de dissenyar una ciutat.
Jo, si vols, t'ho preparo.
Per la següent secció de la tenit. En fi, Huescovina, tu per què t'agrada tant, Huescovina?
És que se m'enganxa. A més, és que és brutal, perquè és l'himne de la Rebeca.
Sí, això. No?
Huescovina,
California. És, doncs, això. És el primer capítol, és quan la Rebeca decideix deixar-ho tot i anar a viure a Huescovina, on viu el seu ex-nòvio, de quan tenia 16 anys, cuidado ahí.
Sí.
O sigui, fa una bogeria sense cap mena de sentit, sense pensar-ho bé, però ella, durant tota aquesta cançó, s'està com autoconvencent de que és la millor idea de la seva vida i de que Huescovina és magnífic. Llavors, és molt divertida. I a part, com a número musical també, pues no
és brutal.
Té molt de mèrit.
T'agraden les cançons, Tanit?
M'han agradat moltíssim i m'heu fet ganes de veure la sèrie.
Això és el que volíem.
L'objectiu de tot això.
Missió complida.
Heu complert el vostre objectiu. Vull dir, jo vull mirar aquesta sèrie i escoltar les cançons.
Endavant, Tanit. Tens tot el fin de per fer-ho. Així t'estalvies l'oci nocturn.
Em tira més l'oci nocturn.
No! A només dues hores de la platja. Això és una exageració. Si busques Huescovina, que és un poble real al mapa, no està tan lluny. Però, clar, ho feia més divertit. Com si fos algo bo, no? Si tenim la platja al costat, està dues hores amb cotxe.
Doncs jo crec que ho deixem aquí, eh?
Quina musiqueta.
És d'oci nocturn.
Ho deixem aquí. Fins aquí el programa 2 de l'Hora del Té. Espero que us hagi agradat a tots. Gràcies, Tanit i Jaume, per explicar-nos aquestes seccions tan fabuloses.
Oh, de res.
I ens veiem la setmana que ve, més contingut.
Sí, no sé de què dimanis parlarem, però tenim una setmana per pensar-ho.
Ja ho pensarem el dia abans, no?
A més, a mi m'ho vau dir el dijous. Ei, com ho tens per venir? I jo, ah, sí.
És que som joves. Encantada. Som emprenedors.
Encantada de tornar, eh?
Qui ha dit que hagis de tornar?
Jo. Perquè tornaré, Jaume. Em sap molt de greu per la teva...
Matem-ho.
Em sap molt de greu per tu, però tornaré.